Sopeta de brou, frit call als peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn.
Hola, sóc la Rocío i això és Del món al forn. I jo et pregunto, què fas ara a escoltar-me? Doncs vine amb mi de viatge pels sabors i les emocions. A història, la forquilla. Originàriament, el menjar es transportava a la boca mitjançant els dits. El plebeu feia servir els 5 dits, mentre que una persona d'alt standing feia servir només 3, sense embrutar-se ni el dit menut ni l'anular. Les forquilles més antigues conegudes daten del 4 mil·lenni trobades a Turquia. Aquestes no eren corrents, eren miniatures. Encara no es sap si les feien servir per menjar. Més tard, l'Església condemnà l'ús de la forquilla per menjar, argumentant que únicament els dits humans creats per Déu eren dignes de tocar els aliments que ens proporciona. Irònicament, les forquilles de materials nobles com l'or i la plata prosperaren. Durant més de 100 anys, la forquilla es considerà una novetat escandalosa. A l'Espanya del segle XIV feien servir dos tipus de forquilles, anomenades broques. Eren de 2 i 3 pues. Al segle XVIII, la noblesa francesa incrementà l'ús de la forquilla, en especial la de 4 pues. Aleshores, es convertia en un símbol de luxe i refinament, i de sobte, agafar el menjar amb les mans passà a esdevenir groseria. Tècniques al papillot. Aquesta tècnica es basa en la cocció d'aliments en un indret hermètic. Aquest indret el fabricaràs a casa amb l'ajut de paper d'alumini o de forn. Estira un tros de paper a la taula de treball. A sobre li poses el peix, la carn, la fruita o les verdures que vulguis cuinar. Tot seguit, cobreix el conjunt amb una altra fulla i ho tanques. Has de procurar no reduir el paquet al volum de l'ingredient. Aquest paquet s'unflarà degut al vapor i, en conseqüència, necessitarà espai. Si poses diferents ingredients, has de controlar la mida i la duresa de cada un per tal d'equilibrar les textures. Per exemple, si fas una orada amb ceba, carbassó i pastanaga, talla la ceba més fineta que la pastanaga i encara més que el carbassó. Aquesta tècnica és molt saludable degut a que es conserven les propietats nutricionals i no cal afegir greixos. El poses al forn a 180 graus centígrads i quan s'hagi unflat del tot ja tindràs la cocció acabada. És una tècnica molt ràpida, senzilla, neta. Quan tens convidats, l'ideal és tenir els paquetets ja fets i posar-los al forn abans d'anar a taula. Quan arribi el moment, el plat ja estarà fet.
Hace sentido práctico, porque sin técnica no hay técnica, sin técnica. No hay técnica, repítelo, sin técnica, no hay técnica, oye mamá, sin técnica, ay nada más y tú lo ves, no hay técnica, ética, pelética, pelín, pimpética, así es la vida sin técnica, sin técnica, sin técnica, pónelo bien cámara, no hay técnica, ay pero mira que repite el corito, repite el coro, 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 suavecito y bonito, sin técnica, ay nada más y tú verás. Tómate son el rulo como consejo, que lo que sabe el diablo lo sabe por viejo, lo digo
a de la terra, l'api. La planta d'api silvestre creix des de temps molt llunyans i de manera espontània a les àrees pantanoses del clima tebi d'Europa i l'oest d'Àsia. Es considera que, possiblement, és filla de les regions mediterrànies. Trobem documents que diuen que el 850 abans de la nostra era ja es conreava. El seu ús originari era purament aromàtic i no es feia servir a la cuina ni en medicina. Més tard, Hipòcrates la va recomanar degut al seu potencial diürètic. La forta olor de l'api silvestre era relacionada en l'antiguitat amb el culte amb els morts. De fet, tant grecs com egipcis decoraven les tombes amb api. Avui es conrea a les regions tèbies d'arreu del món, en especial a Europa i al nord d'Amèrica. En les regions més fredes, l'api no s'adapta i conreen l'api nap. D'aquest es fa servir l'arrel i gaudeix de molta consideració en la cultura culinària francesa. L'api té una diversitat molt escassa. De fet, al mercat trobem dos grans grups, l'api verd i el groguenc. El 70% de la producció és d'api verd. A Espanya es porta api a tota Europa, especialment a Anglaterra i França. Existeixen dues èpoques de sembra en funció dels seus cicles productius, hivern i primavera, però el trobaràs a mercat durant tot l'any. El sabor de les fulles tenen un toc lleugerament amarg però agradable. La tija és d'un sabor suau i té un gust anissat, a més de tenir una textura cruixent. Amb les seves llavors, moltes barrejades amb sal, es fa la sal d'api. Per triar un bon api has de vigilar que tingui unes tiges gruixudes, que sigui compacte i cruixent. Per conservar-lo, posa-ho a la nevera amb paper humitejat. Té molt de potassi que necessitem pel sistema nerviós i l'activitat muscular. També té sodi, magnesi, zinc, un xic de calci, vitamina C i E. Com que no té gaire valor calòric, molt sovint forma part de dietes per aprimar-se. Si entre hores menges branca d'api, et donarà sensació de sacietat. Aquest fet és degut a que conté molta fibra que obliga a mastegar molt. Hi ha qui diu que és un aliment acalòric, ja que el fet de mastegar-lo i digerir-lo comporta un major ús calòric que el que porta.
Sol post al vespre de balla, damunt el camp pla i obert, l'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regaron, l'infant torna en la porcella i la lota en la vedella.
Ah, invents inventats, cuinar amb el sol. A molts llocs del planeta és difícil trobar fonts de combustible per cuinar. Sovint, aquest sistema és l'únic recurs energètic del que disposen. I és que d'aquesta necessitat neix aquesta manera econòmica i pràctica de cuinar. Aquesta cuina funciona exclusivament gràcies a la irradiació solar, que ara per ara i segurament per molt de temps no faltarà. Aquesta cuina acostuma a ser en forma com d'una antena parabòlica aluminitzada i és capaç d'escalfar aliments o potabilitzar aigua. En uns minuts es poden aconseguir els 140 graus centígrads. En el punt on convergeixen els raigs solars és on s'ha de situar la cassola o paella. És preferible que sigui de color negre. No ha de tenir cap plàstic, ja que acabaria desfet. També pots fabricar la teva cuina solar a casa. Fes servir un parasol metàl·lic d'aquells d'ombrejar el cotxe. L'emboliques en forma còncava i amb cinta adhesiva l'estabilitzes. Després li prens el lloc al gat, que segur que és ben assolellat i ja pots gaudir d'una cuina que no gasta ni contamina. A més, no hi ha risc de cremades, d'escapament.
Ja hi som, ja hem arribat, no tornarem enrere. No hi ha res a l'altre costat, no tornarem enrere. Seguirem aquí inventant una nova manera. Yeah, yeah.
A tresors de la mar, les ostres. Els grecs feien servir la ostraca, que era la closca de l'ostra, per votar. Els electors escrivien el nom de la persona que volien excluir de la política. Aquest costum data del 487 abans de la nostra era i és l'origen de la paraula ostracisme. En els banquets romans, les ostres eren un aliment molt preuat. Des d'aleshores es van començar a conrear. Les ostres eren una de les debilitats de l'emperador Trajà. Durant l'ocupació romana, per gairebé tota Europa, l'ostricultura havia assolit un nivell tècnic molt alt. Després, amb les invasions bàrbares, les explotacions atlàntiques i mediterrànies van desaparèixer. Durant un miler d'anys van desaparèixer de la taula, a excepció d'alguns pobles costers. A partir del segle XIV, a les grans ciutats d'interior era molt difícil i costós aconseguir marisc de qualitat i fresc. Així va ser com les ostres adquiriren un tarannà gourmet, degut a que qui les consumia era gent poderosa. El 1750 es saquejaren els mars d'ostres. Aquest fet possiblement era degut a les tempestats. Aquesta davallada en la producció va significar que en un segle es va passar de 100 milions d'ostres anuals a 80.000 dotzenes. A meitat del segle XIX, un delegat de la Marina Francesa i un conreador d'ostres van concebre una criança artificial a partir d'ostres petites comprades barates a Anglaterra. Aquest conreador d'ostres també va obtenir la concessió d'un extrem de la costa que la marea deixava al descobert dos cops al dia. Aquest fet facilitava la visita al conreu. D'aquesta manera va construir un mur baix per aconseguir retenir l'aigua i trencar la força de la corrent. Amb les marees es regeneren les aigües, cosa que agraeixen els mol·luscs. Aquest conreador s'adonà que el mur estava cobert de noves ostres que havien arribat de mar endins. Va trobar 2.000 cries per metre quadrat. Aquest va ser el primer criader important de França. I com es crien les ostres? El que abans eren criaders naturals, avui són refugi de les ostres mare, on posen cada any, entre els mesos de juny i juliol, milions de larves que medeixen entre una i dues dècimes de mil·límetre. Per capturar les larves es fan servir uns col·lectors que han de ser totalment nets. Per mínim que fos el rastre de fang o d'algues, les larves no s'hi fixarien. Les larves es queden al col·lector durant uns 8 o 9 mesos. Passat aquest temps, les larves es recullen. Ara ja medeixen entre 2 i 4 centímetres. L'etapa que segueix és la semicriança, que dura entre 18 mesos i 2 anys. Després, en l'etapa de refinament, les ostres passen a unes aigües que han de ser riques en plàncton i aigua dolça. Aquí completaran el seu creixement i desenvoluparan els seus matisos. Existeixen diferents sistemes de criança. La tècnica més freqüent és la criança en parcs, en costa de sorra i baixa. Es fa a ras de terra, que ha de ser dur, evitant fangats. Es posen les ostres en boixes de reixilla que es col·loquen en safates. Tot seguit es posen a 50 centímetres de profunditat. Al Mediterrani les corrents són febles, així doncs les ostres es lliguen a barres o cordes submergides que pengen d'unes safates que estan a la superfície. Així és com es practica el refinat de les ostres, així s'estaran entre 2 i 3 mesos. El total de temps dedicat a una ostra és de 2 anys i mig a 3, encara que pot arribar a 5. La vida d'una ostra salvatge pot allargar-se fins als 50 anys. I quin tipus d'ostra trobem al mercat? Hi ha unes 40 espècies d'ostra, encara que no totes són comestibles. Entre les comestibles trobem dos grans grups. L'Ostrea edulis, que és rodona i plana, molt feble i sensible. La Crassostrea gigas, que és ovalada, fonda i estreta, molt més resistent, i també li diuen portuguesa. I per què li diuen així? Aquestes van ser importades des de les Índies fins a la desembocadura del Tajo, cap allà al segle XV. Els vaixells comerciants van fer el paper de col·lector natural. Les ostres s'aferraven al casc, després les van deixar anar a l'aigua i com que a les ostres els hi agradava la zona, s'hi van instal·lar. I on es conreen les ostres? Extrem Orient i algunes de les illes del Pacífic, a Corea, Japó, França, Xile, Anglaterra, Estats Units, Itàlia, Espanya... I com les pots conservar? No obris la caixa o canasta fins al moment d'ús. Trobaràs que estan disposades una a sobre de l'altra amb la part còncava cap a baix. A l'hivern les pots tenir a l'exterior en un lloc airejat i ombrívol, a la primavera i l'estiu a la nevera. La temperatura de conservació va entre els 5 i 15 graus centígrads. Quan estan tancades, les ostres aguanten bé entre 5 i 10 dies. El moment òptim per consumir-les és 3 dies després de la seva sortida de l'aigua. A Espanya trobem les ostres gallegues de la Ria de Vigo, la El Grove, de la Ria d'Arousa o la més cotitzada, l'Arcade. També trobem les càntabres, com la ostra de Sant Vicenç de la Barquera. A Catalunya trobem que les temperatures del Mediterrani s'apugen molt a l'estiu. Aquest fet no li agrada gaire a les ostres, però podem trobar ostres a Cadaqués i al Deltebre. Són riques en vitamines A, B, C. També destaca el seu contingut en iode, entre d'altres minerals. Són ideals per la seva lleugeresa i molt recomanades nutricionalment.
Eu moro numa concha e vivo encostada na pedra da beira-mar. Um simples grão de areia me chateia rapidamente. começo a fabricar. Pérolas claras, outras escuras, todas brilham como as noites de luar. Me chamam de ostra, sou mole, quase transparente. Vivo alegremente no vai e vem do mar, a onda vai.
Ah, truquets! Redacció inconcreta. Sovint en llegir una recepta on intervé el llevat m'he trobat amb un dubte. Quan diu un sobre de llevat, a quina quantitat es refereix? Perquè cada marca té el seu format i encara que siguin uns pocs grams de diferència, amb els llevats s'ha de ser molt precís en el pes. Així doncs, per eliminar aquests dubtes per sempre, fes servir la proporció de 10 grams de llevat per cada 400 de farina, sigui quina sigui. A l'aliment, la margarina. Fou inventada per un francès en un concurs en el que es buscava substitut a la mantega. Corria el 1869, a l'època de Napoleó III. Aquest proposà el concurs per tal d'aconseguir un element artificial que no es fes malbé fàcilment, que hagués de durar més temps que la mantega, ho necessitaven per l'exèrcit. L'inventor Hipòlit Méger-Maugy fabrica el seu producte a partir de greix vegetal, en lloc de mantega del greix de la llet. Li donà el nom de margarina per al seu color de perla, degut a que margaron vol dir perla en grec. Per aconseguir aquesta textura cremosa, agafava greix vegetal, com per exemple de blat de moro, tot seguit extreia la porció líquida mitjançant un sistema de pressió. Després, tan sols hi quedava el repòs que desembocava en solidificació. Avui les margarines han sofert molts canvis. Es poden fer a partir d'una gran varietat de greixos animals o vegetals i es barreja generalment amb llet descremada, sal i emulsionants. I per arribar a bon port, la recepta, que trobaràs al Facebook i al Twitter de Del Món al Forn. Avui, vedella a l'estrogonof. De mercat necessites per 4 persones. Mig quilo de raïm de vedella en daus, 300 grams de xampinyó a quarts, una ceba en daueig mini, una cullerada sopera de mostassa, 2 cullerades de salsa de tomàquet, 4 dents d'all en fines llonces, 100 ml de brandi o vi blanc, 100 ml de brou de carn i 200 ml de nata líquida. I com es fa? Molt fàcil, daures l'all en una cassola ampla amb oli i el reserves a part. Tot seguit, potxa suaument la ceba. Arribat a aquest punt, daure la carn al foc. En aquest cas, alegre, durant un minutet. Ara entren els xampinyons. En 2 minuts, el brandi. En 2 minuts, la mostassa i el tomàquet. Deixa que faci xup-xup 5 minutets i afegeix el brou. Quan la carn estigui tendra, afegeix la nata. Ara la salsa agafarà textura i ja saps, al més reducció, més espessor. Aquesta salsa la pots fer amb qualsevol carn i li escauen molt bé herbes com el romaní, l'orenga, la farigola. Per acompanyar, és molt amiga de la patata i l'arròs. Ara ja et deixo que marxis corrents a la cuina a preparar una deliciosa delícia. I no oblidis que per conèixer tot i més de la gastronomia pots fer un tomb pel meu blog cocericonocer.com. Que jo no veig el moment de tornar-te a trobar i de tornar-te a parlar del menjar. Serà el dimarts a les 5 a les ones de Constantí Ràdio a la 97.9 de la FM. O descarrega'l quan et vingui de gust de la web. En Joan Mellado, el timó tècnic d'aquesta nau, i jo, la Rocío, us desitgem bona tarda i bona cuina.
On donen aigua salada en lloc de xampany.